La mitjanit, clavat. Ara mateix sonen els senyals horaris, són les 12 de la nit, canviarem ja del dilluns 14 de novembre al dimarts 15 de novembre i seguirem parlant i escoltant Leo Messi, que és el que estàvem fent abans de la publicitat. Saperes, després d'aquesta espineta clavada que tenia, què més ha dit?
Abans també hem escoltat el document sobre Luis Enrique, quan ha explicat que es van emprenyar, com ha dit ell, durant un tiempito. Doncs bé, Messi ha parlat de com és el seu caràcter.
Soy una persona que reacciona como reacciona, que no me controlo nada y que al segundo me arrepiento de lo que hice, de no haberlo pensado más o haber actuado de otra manera, pero soy así, nunca fui falso y siempre dije lo que pensé y lo que pienso. Y de esa manera me manejé siempre, obviamente me equivoqué miles de veces y me voy a seguir equivocando.
Per tant, jo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Diria una mica el resum sobre el que deia Leo Messi d'ell mateix. Sobre l'Argentina, parlant del Mundial, diu que ha après del que no va fer amb el Barça i que ara estàvem escoltant, el fet d'assaborir cada moment bo ara amb la selecció.
Aprendí a disfrutar las cosas de otra manera, el hecho de tener la edad que tengo y de ver que cada vez falta menos para que se termine todo esto, así que disfrute muchísimo más las cosas, así como me pasó el tema de la época de Guardiola antes, donde no me arrepiento de no haberla disfrutado más, si bien la disfruté, hoy disfruto muchísimo más también de todo, del día a día en mi club, en la selecció.
Se'n diu maduresa.
Per tant, insistint, Leo, però en aquesta...
Ens ha passat a tots, Leo,
sí. En aquesta idea de l'espineta amb el Barça, que això l'ha portat doncs, ara a gaudir aquest bon moment
amb la
selecció.
Si Pep l'hagués agafat més madur, selecció, probablement no hagués fet el camp.
Exacte.
Això l'ha va fer més jove.
Ja està bé, no toquem.
Deixa'm dir una cosa que no me'n vull oblidar, i ara que t'escoltar Messi, que veig que parla de l'Argentina, no? Els següents documents que venen del Mundial. Demà, Joan Laporta, president del Barça, al Món Arracú. Demà al matí, Jordi Basté parlarà amb el president del Barça. Suposo que alguna pregunta sobre Messi i el Mundial.
Quina hora per estar pendent?
Cap a quarts d'11 del matí.
Quarts d'11 del matí.
Quarts d'11 del matí, demà, Joan Laporta, al Món Arracú.
Digues, serà el vídeo, no, Aleix?
No és presencial. No serà presencial.
Ah, telefònic?
Sí, és una trucada. Perquè, a més, el president és fora.
Ah, és a Colòmbia.
És a Colòmbia amb un acte de la Fundació del Barça, i per tant serà telefònica, però demà podrem escoltar el president Laporta aquí al Món Arracú.
Messi, Argentina i el Mundial, que és on érem. Agraeix que l'entorn argentí s'hagi calmat després de guanyar la Copa Amèrica i valori també el que fa la selecció més enllà dels títols.
Que hoy por hoy tanto el periodismo, la gente, cambió un poco la cabeza y no mira el solo ganar o perder, sino todo el recorrido que viene haciendo esta selección. Creo que le da valor también a la selección anterior, al grupo anterior, donde fue muy criticado injustamente. Quizás ahora se lo valora un poquito más por todo lo que
se cometieron hizo. Muchas injusticias con aquella generación, fue terrible.
Lo que decía vos, recibíamos muchas críticas porque habíamos perdido finales, habíamos llegado a una final de Mundial, dos finales de Copa América, y no es fácil jugar una final. Menos de un Mundial, pero está bueno que la gente no mire solo el ganar o el perder y que hay muchas cosas atrás.
Per tant, agraïm també aquest canvi de xip de tothom, dels aficionats també de la premsa, finalment el valor d'Scaloni, del seleccionador, per haver creat el grup actual.
Más allá de que es un técnico buenísimo también para preparar los partidos, para leerlo, para el día a día el trabajo, creo que lo mejor que tiene es la comunicación y cómo manejó el grupo, ¿no? Él apostó desde que está ahí por un grupo, por elegir jugadores que él pensaba que iba a ser lo mejor para la selección, estar convencido con él mismo, sin pensar en qué dijeran los demás. Y creo que la manera de tratar a jugadores hace que el grupo sea lo que es hoy. Creo que el grupo que se armó es todo gracias a él.
Això és el més destacat del que ha dit Messi en aquesta conversa amb Jorge Valdano, a Universo Valdano, a Movistar. Ara us demano l'opinió de Messi, si creieu que l'Argentina és favorita o no. Com comentàvem a l'inici del Tu diràs avui, amb Fernando Signorini, preparador físic de l'Argentina durant molts anys, i de Maradona i de Messi. Però abans, un document més d'un jugador del Barça que serà en aquest Mundial és Rafinha, el brasiler, Rapinha, que serà amb el Brasil. I avui, a Globo Esporte, ha dit que l'ha sorprès moltíssim Lewandowski, que al·lucina amb Lewandowski, que ell té 25 anys, es pensava que estava en el seu millor moment de forma i que veu Lewandowski amb 34 i que al·lucina.
No m'ho estranya. Bien, es verdad, esperaba menos, mas ele chegou aquí y cada treino que ele faz é incrível, porque para ele nunca tá bom, sabe? Ele tá sempre dando o melhor dele nos treinos, corre muito, ajuda na marcação, se movimenta bem na área, tem um bom cabeceio, tem uma boa finalização com as duas pernas, tipo, cara, é uma coisa incrível, porque tu com 25 anos, trabalhando muito, e tu acha que tu tá no teu melhor, e tu vê que o cara com 35 tá buscando cada dia mais o melhor dele, isso é incrível. Então, é outra pessoa que vendo, trabalhando junto agora e vendo jogar, é muito inspiradora a maneira como ele trabalha.
É inspiradora a maneira como trabalha, Lewandowski.
Vinga, aviam si és veritat.
Aviam si és veritat, Rafinha, no?
Vinga, que tu pots.
No, això, Brasil-Argentina, diuen que són de les grans favorites. És així, ara que sentíem Messi, Rafinha, com ho veieu? Sí? La situaríeu a dalt de tot, tu, Santi, per exemple?
Sí.
Ja, les dues, eh?
Sí, jo crec que hi ha quatre. Amb Alemanya i França. Crec que són les quatre seleccions favorites. Jo crec que Espanya no és favorita, però pot arribar a la final. Però no és favorita. Jo crec que les quatre favorites són aquestes. I no se li dona molt de bola a Alemanya. Jo crec que Alemanya, en un mundial, sempre inspira molt respecte.
I Anglaterra, Països Baixos...
Hi haurà una selecció sorpresa.
Ja. Yeah.
Hi haurà la Polònia, que parlàvem de l'Ato,
bueno,
hi haurà...
Croàcia, l'últim mundial, no? Va ser sorpresa.
Parlaves tu, no?
Sí. La Bèlgica, haurà... del Bon Martínez, la Croàcia...
No se sap quina serà, però hi haurà una selecció que serà la selecció sorpresa, segur, i després aquestes quatre, jo crec que són les favorites.
Hi ha Portugal de Cristiano, ara parlarem de Cristiano.
Jo d'aquestes quatre descavalcaria Alemanya, aquesta Alemanya actual. No, sense voler dir que pot fer un bon mundial i perquè no arriba a semis o a la final, però és una Alemanya que està lluny del potencial que sempre han tingut els alemanys.
Per tant, posaries per així l'Argentina?
No la veig entre els tres, que cita del Santi, i restants, que sí, estaria d'acord. Per mi, per aquest ordre, per mi Argentina, sí, perquè jo crec que és la selecció més sòlida des del punt de vista defensiu. Després, clar, has de jugar en torneig que és curt i cada partit, deixa-m'ho dir així, és gairebé una loteria. Mm. No? Fins i tot pots arribar als penals, ja sabem el que és, no? Llavors, bueno, poden passar coses, però jo posaria primer Argentina, és un equip que porta 38 partits consecutius sense perdre, que ve segurament amb l'equip més sòlid dels que ha tingut els últims anys a nivell defensiu, que encaixa pocs gols i que té a Messi en un gran estat de forma. Jo, el Messi d'aquest inici de temporada és un Messi que no diré que és el Messi millor de la història, evidentment, però s'acosta a una gran versió de Messi en tots els aspectes, i crec que arriba molt mentalitzat per aquesta cita. Després, a Brasil, crec que ningú té tant de potencial a dalt com Brasil, és a dir, té uns arguments ofensius increïbles, molts jugadors, Neymar, Rodrigo, Vinícius, Richarlison,
sí, però s'ha de defensar, no?
És el dubte que tinc. No és que l'hagi vist fluixa en els partits que l'he vist, però no li veig la solidesa que té Argentina. És un equip que concedeix més, i hem de veure com està en el Mundial. I després França. Però França ve de guany, és l'actual campiona del món, però és un equip que juga molt malament amb Deschamps, que té grans jugadors i que s'hauria d'exigir molt més, però amb Deschamps habitualment juga malament, fins i tot quan van guanyar el Mundial. A mi és un equip que va tenir jugadors molt determinants, com Pogba, que sempre fa que les cites... És un jugador més de cites curtes que de temporades llargues. I després bueno, va tenir un gran Mbappé, i sobretot l'MVP, que va ser Griezmann, no? Però va caure contra Suïssa a l'última Eurocopa i va fer el ridícul, sota el meu punt de vista.
Per tant, tu, si et digués un campió per tu... Sí. Juguem Argentina.
Sí.
Tu, Santi, de les quatre que has dit, si et faig mullar, un campió... És un joc, eh? Potser guanyem una barra de torrons Vicenç, vull dir, si l'encerteu.
Potser Brasil. Jo, Argentina, el que veig és que hi ha un clima excessivament eufòric. No. O sigui, la pressió d'Argentina és brutal. Té jugadors molt veterans, qual cosa és bo i no tant, però la pressió que està ficant tot l'entorn amb Argentina és una pressió brutal, eh? Brutal.
Brasil, per tant, si t'haguessis de mullar. Antoni, què?
Jo honestament no tinc dades objectives per dir qui em sembla millor o pitjor, perquè no ho segueixo molt el futbol de seleccions, però m'interessa sentir que, perquè evidentment m'agradaria que Messi guanyés aquest Mundial, no? I per tant, francament, em congratula molt sentir que Messi està entre les favorites del David i del Santi. En això el món del futbol tampoc no ha canviat gaire. Argentina, Brasil, Alemanya, sempre estem una mica allà mateix amb els de sempre, no? I, però és veritat, després aquestes, aquestes competicions que són físicament molt exigents i mentalment també, emocionalment, doncs també hi ha lesionats i és una miqueta qui supera millor la cursa d'obstacles i per això al final hi ha resultats inesperats, no? Però, no, no...
Si t'has d'emmullar, t'agradaria que Messi el guanyés,
sí, guanyés el Mundial. Sí, sí.
Hi ha molts seguidors del Barça,
sí, home,
que volen això. Sí,
home, I d'Espanya vull dir que a mi em sembla que és un equip que pot guanyar qualsevol, però pot perdre contra qualsevol. Però crec que és un equip que competirà bé i que jugarà bé. És a dir, si la gent vol veure un equip que tingui la pilota, que ataqui, que vagi a buscar el rival d'inici, que jugui en contrari, per mi és la selecció que més ho garanteix. El que passa és que en el que són els extrems, porteria, o sigui, àrees,
sí,
porteria sí. I àrea rival, no té jugadors determinants. No té els jugadors determinants que tenia. No té la generació on hi havia 7 o 8 o 9 dels millors jugadors del món,
David, no,
com
no
fa 10-12 anys.
No tinc clar qui és el...
I amb això, una cita curta,
el
condiciona.
Pal de Paller,
Busquets,
ja. Però,
o Pedri...
Luis Enrique.
Luis Enrique, però al final Luis Enrique no juga.
Quin és el líder d'aquest equip? Luis Enrique va dir ell mateix.
Que és un mundial al novembre, desembre. O sigui, jo crec que amb un nivell d'estat de forma dels jugadors òptim, segurament el millor mundial en aquest sentit que viurem. És possible que Espanya sigui millor o hagués estat millor que fos el juliol, un equip molt jove.
Ja, hauria crescut, no?, uns mesos
més. És possible, però diguéssim que sí que ara serà un altre Mundial.
Per cert que Luis Enrique s'ha emportat un porter català del...
David Raya.
Del Cornellà.
David
Raya. Del Brentford, sí, sí. Que és l'equip que va guanyar el City aquest dissabte.
Sí.
I va fer unes quantes parades interessants.
És un molt bon porter, no?, a més jugant a la Premier, sí, que era desconegut pels que seguim el dia a dia del Barça, que de cop Luis Enrique el convoca, no?
Luis Enrique jo crec que fa aquesta convocatòria per dir aquí només hi ha un porter.
Clar,
que és un aixem
totalment. S'emporta dos porters que saben que li farà grup.
I li otorgo la confiança de que no tindrà cap pressió.
Clar.
Sí. Si falla en el primer partit, seguirà el segon i seguirà el tercer. O sigui, aquí no hi ha pressió. Si tens a De Gea o tens a Kepa
aquests
darrere,
no
aleshores el debat seria immediat.
Però no només pel debat que hi hagi, sinó per les caretes que tu vagis de suportant al vestidor. Tu saps que amb Raya i amb Robert Sánchez...
Estan contents d'anar-hi.
Per ells
sí,
és un somni
anar a la selecció. No crec que sigui una persona que influeixi massa les caretes.
No, home, però...
Una careta amb Luis Enrique dura dos segons.
Però si no pensés...
Digue-li a Messi, per exemple. Si no pensés
això... Bueno, Messi li hagués durat bastant, si no arribés a ser per Xavi, ja, ho arreglar.
Això també és veritat.
Però si no pensés això, potser portaria un segon porter de més dimensió.
No, perquè la primera cagada hi hauria un debat brutal. I la gent la que l'entorn el que faria és no, ha d'estar De Gea, ha d'estar Kepa. Ell el que marca és dir, escolta, aquí només hi ha un porter. Si es lesiona, hi haurà un altre. Si no es lesiona, no us preocupeu, que pot fallar els tres partits.
Sí.
Molt de Luis Enrique, això.
Sí, molt de Luis Enrique, totalment. On sí que hi ha hagut caretes, i m'agradaria que en parléssim un moment, és el United amb el que ha dit Cristiano Ronaldo al The Sun. Estripant contra el club, una cosa que jo feia molts anys que no veia, un jugador d'aquest nivell, fotent l'estripada que va fer contra el Manchester United, un club que li ha donat tot, i estripant contra Ten Hag. Vull que escoltem resumidament dos documents de Cristiano doblats al català i després anirem un moment a Manchester amb el Pol Ballús per saber com s'ho han pres allà.
Not only the coach, but the other two or three.
No només l'entrenador, sinó un parell o tres de persones que hi ha dins del club. I el director executiu, sí. Em sento traït. Mira, tant se val. La gent ha de saber la veritat. Sí, em sento traït. I tinc la percepció que hi ha gent que ja no és que no em volgués aquest any, sinó que ja no em volia l'any passat.
This year... But last year too. I don't know what's going on, but since...
No sé què és el que s'ha fet, però des que va marxar Sir Alex Ferguson no he vist cap mena d'evolució al club i la progressió ha sigut zero. Per exemple, hi ha un detall que trobo interessant. Quan va marxar Sir Alex, en el seu lloc com a director esportiu, hi van posar Ralf Rangnick, una decisió que ningú va entendre. Aquest tio no és ni entrenador. En un club tan gran com el Manchester United, aquesta decisió no la va entendre ningú.
All the world, you know...
Avui el United, evidentment, ha fet un comunicat que no diu massa cosa, diu que ho estudiaran bé abans de prendre la decisió de si el sancionen o no. A Manchester, Pol Ballús, hola, good evening.
Bona nit, com estem?
Good evening, que diria Emery, eh?
Exacte.
Sí.
Exacte.
Déu... Ara l'has entès, va estar, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, no?
How are you?
No sé si...
No, domina més el francès.
Sí, sí.
Emery parla més bé el francès.
Estan molt emprenyats o què, el club? Perquè ell ha dit, això no sé si és cert, Pol, digue'ns-ho tu que estàs per allà, sí, que li poden fotre una multa d'un milió d'euros?
El United no ha transmès res en quant a multes. Oficialment tots els canals insisteixen que no volen que l'entrevista de Cristiano Ronaldo d'alguna manera tapi el bon moment pel que passa a l'equip o pel que està construint Erik ten Hag a nivell d'esperit d'aquest equip del United, que està actuant, jo crec, que diferent que amb altres temporades, però sí que és cert que bé, ha caigut com una autèntica bomba. I se'm fa difícil veure a Cristiano Ronaldo jugant contra el Barça a l'Europa Lliga, sincerament.
Sí, eh? Perquè... Vull dir, això. Ja ho pots dir així de clar, no?
Se'm fa difícil veure-ho perquè bàsicament el que busca Cristiano Ronaldo, o com s'ha llegit des d'Anglaterra les intencions de Cristiano Ronaldo amb tot això, és bàsicament assegurar-se una sortida a aquest mercat d'hivern, cobrant una bona part del que li queda i puguem sortir gratis al club que més li convingui, que no és res que el United no li permeteix a l'estiu, perquè el United doncs, va arribar a un punt a l'estiu que jo crec que l'hagués deixat sortir gratis, però no va trobar un club on encaixés per el seu nivell econòmic, per les pretensions, per a nivell de vestuari, que algun club que no sigui de l'elita europea vulgui un jugador que té les implicacions que té Cristiano per un Sporting de Lisboa, per dir alguna cosa. És un jugador un punt incòmode per tenir un equip de jugadors joves que volen progressar, potser els pot tapar una mica, no? Doncs així s'hi van trobar diversos equips i bé, veurem com es resol tot, però ara mateix té una pinta molt, molt lletja, perquè a més avui han sortit més frases sobre aquesta entrevista, que tota l'entrevista, si no m'equivoco, sortirà d'aquí una setmana, però bé, avui ha criticat a la propietat del Manchester United, dient que no els importa de cap manera el club, que és només una eina de màrqueting per ells, és a dir, Cristiano Ronaldo no està deixant a ningú viu al Manchester United.
Ja, ja. Home, fa lleig, no?, que un equip que li ha donat tot, que el va fer créixer, i sí, no?, ell torna a casa seva, sembla que és el comiat perfecte, no?, per poder-se retirar amb 37 anys, i que surti, que forci la màquina d'aquesta manera, no?, suposo que el critiquen,
sí,
no,
sí,
Pol?
Sí, no, el critiquen molt, i jo et diria que no queda cap aficionat local que el vegi amb bons ulls. Jo et diria que com m'ha gestionat Ten Hag des que ha arribat tot el tema de Cristiano, ha estat molt bé, i ell té la posició de força amb tot aquest debat, perquè la manera en la que Cristiano doncs, ha acabat quan es va negar a sortir en un partit, les actituds que ha tingut fora del camp fa que sigui indefensable per qualsevol fan, i una mica veurem què passa. Sí que, per exemple, moltes reflexions que fa en aquesta entrevista poden ser vàlides, com el tema de la propietat del club, que no gestioni des d'un prisma més esportiu, sinó potser doncs, més tecnòcrata. Això, molts aficionats tenen aquest sentiment, però el que queda clar és que ho fa en un moment on la seva única intenció era el seu benefici personal en aquesta entrevista, que és treure doncs, un rèdit propi de cara al futur en un tema de sortida i no preocupar-se doncs, pels sentiments dels fans o pel que pugui passar dins del club.
I, per tant, Pol, creus que ja no jugarà contra el Barça?
A mi se'm fa complicat pensar que el mercat d'hivern segueixi. No crec que el United, a nivell de club, a nivell de marca, a nivell d'autoritat per al projecte que està intentant construir Erik ten Hag, sigui viable poder seguir amb Cristiano Ronaldo. Una altra cosa que ens arriba des de Manchester és que el sentiment del vestidor és que no li han afectat molt aquestes paraules, perquè d'alguna manera doncs, ja saben el que hi ha. Saben qui és Cristiano Ronaldo, saben quines són les implicacions i saben com està el pati.
Sap greu, que no vingui al Camp Nou, per això. Ara a mi em sabria greu.
Home, des del punt de vista mediàtic és una... Perdó, una putada.
Sí, home.
No és el mateix el United venint al Camp Nou, fins i tot en els dies previs, en el que és la prèvia, amb Cristiano o sense Cristiano. Està clar que el morbo augmentava, però jo estic d'acord amb el Pol. Això per mi és bastant insostenible. Al final, jo crec que tots tenim bastant clar el que està passant. O sigui, Cristiano fa aquestes declaracions simplement com a conseqüència d'una cosa, que és que ja no és important, no se'n va de ningú, no li fa un gol l'Arc de Sant Martí, no rendeix, i per tant no el posen. I com que no el posen, doncs està en zona de nadie. I a més s'hi ajunta el seu ego. S'ajunta la incapacitat per admetre aquesta situació
i remenar-la d'una manera més senyorial, per dir-ho així. Sí. Però bàsicament el problema és aquest, que jo me'n recordo que fa un any es deia, oh, és que la manera d'acabar de Cristiano, fixa't tu quina diferència amb Messi, no? Perquè Messi venia de... acabava al Barça, acabava de fitxar pel PSG, no li sortien les coses, i deia, ostres, al final serà la bellesa de la jubilació de Cristiano serà molt millor
que la de Messi,
que la de Messi, no? I al final, un any després, doncs les coses tornen al seu lloc. Per què? Doncs pel que hem dit sempre, perquè en aquest debat fictici que hem tingut durant més de 10 o 12 anys...
sempre guanyava
que l'altre li ha mirat a la cara pels números, Messi és un jugador de molt més talent.
Sí, sí.
I caminant, segueix marcant les diferències en molts partits i generant molts bons números. I en canvi, Cristiano, la que li ha caigut la velocitat i la força i tot, doncs és un jugador incapaç de marcar les diferències.
Ho veurem al Mundial,
aquest és el problema.
Ho veurem al Mundial. També diuen que Portugal té bona pinta, veurem què passa amb Cristiano, no?
Sí, jo crec que, a veure, el que vol és anar-se'n. Ja, a mi el que sí que m'ha semblat tremend és el comunicat oficial. El comunicat oficial, jo crec que és per les facultats de comunicació. Diu, el United anuncia que considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos. La institución quiere mantener el enfoque en la segunda mitad de la temporada y en el impulso, la creencia y la unión de que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el cuerpo técnico y los hinchas. Em sembla que sí, mai amb 8 línies es pot dir menys. No sé, o sigui, és com dir res amb 8 línies. O sigui, segurament jo crec que és un comunicat que serà copiat per molts altres.
Com una mica potser
altres,
a que surti l'entrevista, no?, completa per veure si encara hi ha més elements per acabar de... Ja.
Però és, fem un comunicat per fer un altre comunicat.
No facis un comunicat.
Sí, ja, no. Sí, passa com que és tan calent i tan gros, suposo, no?, que hi havia la necessitat també de que es pronunciés d'alguna manera el United.
Bé, ja parlarem de l'eliminatòria, Pol, que queden molts mesos.
Sí, ja tindrem temps per parlar-ne.
Molt bé. El City bé, tot i la derrota amb el Brentford. Tranquil·litat.
Bueno, els hi podria anar millor, perquè no és la millor manera d'anar a l'aturada aquesta de seleccions, però bé, va donar la sensació des del camp que era un d'aquells partits, no? Un d'aquells que et passa cada any, que bé, sempre en tens algun, i pel bé del City, doncs, quan tornin després del Mundial, els hauria de passar pocs cops més, perquè l'Arsenal sembla que no falla tampoc.
Sí. Hi ha un Arsenal City pendent, per cert, recordo. Molt bé, una abraçada, Pol, anem parlant.
Que vagi bé, salut, bona nit.
Vinga, adéu-siau, bona nit. I també tancarem tertúlia, que ara ve el Joan Josep Pallàs, eh? Seguirem parlant de l'altra cara de Qatar, eh? Avui no té nom especial al Mundial de Qatar. Quan ens retrobem dilluns vinent, ja s'haurà jugat el Qatar-Equador, l'Anglaterra-Iran...
No em diguis més.
El Senegal-Països Baixos...
Aquest ja està, nosaltres ja hem fet, ja hem fet el Mundial.
El Qatar-Equador el veuràs.
Ja hem fet el Mundial.
No, espera, que en queda un altre. En queda un altre. S'haurà jugat el Senegal-Països Baixos, debut ja dels primers jugadors del Barça, De Jong i Memphis, i l'Estats Units-País de Gales, amb Gareth Bale, també s'haurà jugat ja dilluns que ve.
Senegal-Països Baixos, a Sadio Mané contra Frenkie De Jong.
Però sí que li agrada el golf.
Sí, aquest també és veritat.
In that order.
Amics, una abraçada, gràcies.
Vinga,
que vagi bé.
RAC 1.
Disculpi, aquest és el preu de la dotzena d'ous?
Sí, és que són de 18 quirats i estan encastats en una ouera tallada a mà.
Oh, a Rotsat no podem evitar que paguis els ous a preu de diamant, però sí que t'estalviïs un 15% en el manteniment de la caldera. Contracta-la ara a rotsat.com. Amb Rotsat, problemes als justos.
Aquest any no et quedis sense el teu lot. Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros i emporta't a casa un lot de Nadal valorat en 115 euros. Cava, vi, embotits ibèrics, torrons... Truca al 933-481-482 i gaudeix de La Vanguardia cada dia i del sabor de Nadal amb Lots Martí.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC+1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde el famoso Sancha, con la Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes que haces con tu mujer cada noche.
Hey, tranquila.
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve, ¿qué digo?
¿Qué somos tres? Mira cap aquí.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres, la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta...
Senyores i senyors, benvinguts a l'escorxador de RAC més 1. Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Una batalla dialèctica sense miraments entre la gent de RAC1.
Tenen 3 minuts per dir-se totes les barbaritats que vulguin.
Toni Clapés i Marcelí Virgili. Aleix Parisé i Marta Ramon. Martí Oliveres i Abel Caral. Vicenç Martí i Labane. Albert Bermúdez i Armand Maravalle. Guillem Estadella i Albert Buscarons. I un jurat de luxe per decidir el guanyador.
Et voto a tu, Parisé, per pena.
L'Escorxador. El nou podcast de RAC1 des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona. A partir del 29 de setembre, disponible a l'app de RAC1, a RAC1.cat i al canal de YouTube de RAC1.
RAC1.
Tots som...
més...
1.
Renovar. Més fàcil. Actualitzar.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu. Expliqueu-nos el que vulgueu. Digueu-hi la vostra. Diràs amb Aleix Parisé.
Abans de la xona de nom, vinga, uns torrons Vicenç.
El torròmetre de torrons Vicenç.
El primer o primera que truqui, el 902-47-700, s'emporta un lot de torrons Vicenç que contenen, mira, un torró tou, un de gramunt, un de crema i un de soufflé. Ja sabeu que aquest any hi ha moltes novetats, com la de ristretto, hi ha un torró de mango, hi ha un torró de dònuts, hi ha un torró de dolç de llet, hi ha un torró cruixent de neules i també... la nova varietat del torró tou. És el torró tou de festuc que han fet Albert Adrià i José Andrés. Un gir conceptual al gran clàssic d'ametlla, però de color verd intens i amb l'inimitable sabor del festuc. I us recordo que teniu els torrons solidaris de RAC1 i de Torrons Vicenç, el de praliner d'avellanes amb neules i taronja i el de cremós d'ametlla amb cookies per només 7 euros, tot destinat a l'Hospital Sant Joan de Déu a les malalties minoritàries que afecten els infants. Ja tenim per aquí l'oient guanyador. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Com et dius?
Basi.
Basi, perfecte. Des d'on truques?
Des de Poblenou.
Des de Poblenou, molt bé. Boníssim. Vinga, juga al torròmetre. Basi, t'emportes el lot. Qui s'ha de menjar els torrons Vicenç aquest Nadal?
El Xavi Hernández.
Perfecte. I qui no?
El bar de la Guesa.
El bar amb B baixa, eh?
Sí, sí.
Amb B baixa, el bar? Val, val. Perfecte. Sí. Molt bé, Basi. Felicitats, sí, que gaudeixis d'aquest lot de torrons Vicenç.
Moltes gràcies i bon aspecte.
Això no té nom. You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back if you are still mine.
Com cada dilluns ens visita un dels membres d'aquesta temporada de la Xona Té Nom. Avui li toca el cap d'esports de l'avantguàrdia, Joan Josep Pallàs. Hola, Joanjo.
Hola, què tal?
Què tal? Bona nit. Molt content de veure't.
Jo també, de veure't a tu.
Aquest any, com que és cada 3 setmanes, no, costa. Fa més il·lusió, fins i tot.
Sí, perquè ens administrem les trobades, llavors és com l'amor. Sí,
però a més, com que sé que te'n vas a cobrir per l'avantguàrdia el Mundial de Qatar,
sí,
a Doha, doncs et trobaré a faltar d'aquest pròxim mes i mig.
Sí.
Bé, però tenim el Toni Muñoz i el Xavi Lecoa, que cobriran bé la baixa.
Els ambaixadors. Els ambaixadors.
Aquests sí que són bons ambaixadors.
Exacte. Posaran el llistó ben alt, com sempre, i compliran amb les expectatives. Ja
sens dubte, sens dubte. Bé, ets un dels enviats especials de l'avantguàrdia, ja ho deixem dit. Aquí a RAC1 tindrem el Damià López, també a la Mar Poyato, amb aquesta vessant més social, que afecta, evidentment, no?, un mundial que es juga en un país que priva de llibertats i que no respecta alguns dels drets humans més bàsics. Uh-huh. De tot això n'hem de parlar. Sí. Jo sé que hi ha molta controvèrsia, no?, pel fet que els mitjans seguim aquest mundial de la infàmia i d'un país antidemocràtic, però és que a mi futbolísticament m'agrada molt un mundial i em sap greu que es disputi aquí, però clar, això ho ha triat la FIFA i ja ho hem denunciat.
Mira, t'agafo el fil perquè jo crec que és un això no té nom, el mundial de Qatar en general, que faré extensible pràcticament a tothom, en negatiu, òbviament, però amb una premissa que és que el món d'ara està ple de contradiccions. I robaré una frase que acabo de sentir d'una persona que passava per aquí, que ha dit, vivim en un món de merda.
Absolutament.
Per tant, això que explicaré ara no pretén ser cap lliçó moralista, ni moral, ni res. Simplement és una opinió que tinc jo.
Bueno, una reflexió,
que,
no?
Que m'implica a mi mateix, en tant en quant soc periodista també i aniré a Qatar, però que això no m'ha d'impedir doncs, expressar una opinió negativa sobre aquest mundial. Intentaré no ser... no utilitzar aquesta doble moral que tant es gasta ara, que és criticar Qatar i no criticar, per exemple, els països que han batat a Rússia, per exemple. O sigui, Rússia és un país que ara mateix es mereix no estar al Mundial segurament per tot el que la selecció russa. Però llavors, per què Rússia no i Qatar sí? Tot aquest tipus de coses i de contradiccions que són diàries, pràcticament. Els Estats Units passa per ser el país més pur democràticament, o que agafa la bandera de qui s'ha de castigar i a qui no, i si rasques una mica, allò no s'aguanta per enlloc.
No, no.
Per tant, partit d'aquesta premissa, doncs expressar simplement una crítica sobre aquest Mundial que jo mateix aniré a cobrir a partir de diumenge. Per tant, més contradicció que aquesta.
Ja no n'hi ha, no? D'entrada, això no té nom, no n'hi ha. No, és cert, jo diré tal com ho sento. Jo crec que és compatible poder gaudir futbolísticament d'aquest espectacle i denunciar que es fa en un país on no s'hauria d'haver fet mai fins que no canviïn la manera de veure la vida.
La primera crítica que volia fer, de fet, és molt absurda, que és el propi futbol. És a dir, el futbol vull dir el joc. I el culpo de ser tan fascinant i tan addictiu, perquè això provoca precisament que davant fets que es perpetren, bestieses, doncs som capaços de mirar una altra banda perquè ens agrada tant que no ens agrada veure les escombraries que deixen, no? Tots els efectes col·laterals, tot això no ens agrada, no? Però és que això ja va passar, aquest matí amb el Basté comentàvem el documental de Netflix
de la FIFA.
Exacte. Tampoc fa falta que ens ho expliqui el documental, perquè ja ho sabíem.
Ja ho sabíem, sí.
Però això de netejar la imatge de dictadures ve de molt lluny. I la del 78 de Videla, que va ser sanguinària i, en fi, no repassaré ara tots els episodis de tortura i de tensions i d'assassinats en nom d'un règim polític dictatorial, doncs també es va permetre que Argentina organitzés aquell Mundial. Vull dir, això és més vell que... I no hi ha un progrés, evidentment. No s'ha avançat gaire en aquest sentit.
No, això hauria de servir per progressar. És a dir, la gent que vagi a Qatar i que vegi injustícies, evidentment que les denunciï. Uh-huh. És cert que potser s'exposen a...
Però és que els aficionats, que també entren en aquest...
Això no. Però tenen... hauria d'ajudar.
És que no tenen... No, els aficionats, que som nosaltres, que és tothom que està a casa i tal, és que... els que són futboleros, precisament, però que són milions i milions i milions, pues, narcotitzats des del Qatar-Equador del primer dia, que estarem tots enganxats a la tele, o en el meu cas, cobrint-ho allà, i és un poder tan encegador, doncs, que ens oblidem de que, doncs, això, de que Qatar és un país sense cap tradició futbolística, que això s'està jugant al novembre, que això s'havia de jugar a l'estiu. Mm. Quan es vota aquesta candidatura, no s'havia canviat encara a l'hivern. Ara estan a 30 graus, amb uns graus elevats d'humitat, etc. Però és que quan allò es decideix votar a favor, no s'havia fet el canvi de calendari, o sigui, pretenien jugar a 45.
Bé, es vota a favor perquè hi ha una corrupció important,
era tan elevada que...
Els era igual, no?
Els era igual.
Sí, ja l'entenc.
No van Escolta'm, no, vols dir que colarà això de jugar partits a 45 graus? Tu tiramilles.
Ja canviarem el calendari.
Que el sobre aquest és gruixut,
sí, sí.
I ja està. Doncs també incloc els periodistes en aquest... No, això no té nom, perquè donarem la màxima cobertura a un esdeveniment i tot i ser conscients que d'alguna manera estem contribuint a aquest maquillatge que et deia d'un país que no respecta els drets humans més elemental.
Però sí, per exemple, a RAC1 hi anirem allà per fer la contracrònica, la cara B, amb la Mar Poyato, la companya dels serveis informatius. Uh-huh. Doncs és una manera d'intentar explicar al món què està passant, no? I a veure si d'aquesta manera es pot canviar.
Sí, no.
La gent et pot dir, el que estàs fent, no?, és blanquejar-ho i mira, quedar-te bé, no?, amb la teva consciència. Doncs bé, és l'únic que podem fer. Vull dir, l'espectacle futbolístic hi serà, i jo crec que hi hem de ser-hi. I després intentarem també explicar tota la injustícia que hi ha en aquell país a nivell social.
Et dic també que aquestes denúncies al portador, diguem, escollides només en els moments en què toca mediàticament...
Això, sí.
Clar, és a dir, els països... Jo vaig estar al Mundial de Rússia i vaig estar molts dies a Moscou. I Moscou era la millor ciutat del món, perquè durant aquell temps allà no passava res, tot era perfecte, els periodistes... Ara, jo no sé què passa a Moscou amb la gent que demana pel carrer quan jo vaig marxar d'allà, que va acabar el Mundial, perquè es veu que els van treure tots de cop i els van anar endur a no sé on, i quan va acabar el Mundial es van tornar a la ciutat. Tot aquest tipus de coses, hi ha un... El Mundial converteix en ficticis els països mentre dura aquest Mundial. Per tant, Qatar, la imatge que durà durant el Mundial, no hem... denunciar-la en el moment que juga el Mundial és una mica trampós, perquè no veurem gaires coses. Perquè Qatar dissimularà.
Però que s'ho plantegin una mica, no vols dir que pot fer canviar alguna cosa?
Jo crec que el fet de que després de tot el que ha sortit, després de tota la... després de que la Fiscalia d'Estats Units entrés a saco amb el tema del comitè executiu de la FIFA, que detingués a la meitat del, o més, que s'hagi demostrat que va haver suborns i que continuï jugant-se allà, bueno, jo no sé si és que ha fet gaire efecte això de... En fi, sí, hi ha una tasca periodística, com la que hem comentat ara, de molts periodistes que han denunciat a Qatar. Qatar ara mateix no és un país amb bona imatge, però allà estarem.
Bueno, tampoc... No té nom.
Exacte. No, i ara ve la part una mica més crua. També no té nom el fet de que el Barça, per exemple, amb la presidència de Sandro Rosell, comencés una mica a naturalitzar aquesta aliança amb... que trenca barreres morals, diguem, i imposa els diners com a únic valor possible a l'hora d'aconseguir diners, patrocinis, etc.
El Qatar Foundation a la samarreta, recordo.
Correcte. Sí. I també hi ha un això no té nom, els futbolistes ambaixadors de Qatar, sense distinció. És a dir, començant per Pep Guardiola, el Xavi Hernández, passant per Zinedine Zidane, perquè ells són models de comportament, ells ho sabien, i van ser els primers que van prestar-se a ser a imatge d'aquests països. I és molt... això sembla que no, però és molt important, perquè són jugadors molt respectats, òbviament, per la seva carrera, per la seva... comportament social, i això sí que és un favor que li fas al país de, bueno, del sports washing, que es diu, no?, i tot això, no?, i és de netejar una imatge.
De fet, Xavi Hernández ja anirà durant uns dies a Qatar, sí, com a ambaixador del Mundial, sí.
Els polítics també, evidentment, no?, perquè òbviament, el que et deia abans, no?, aquesta doble moral, no?, els russos són els dolents, que sí, que estem d'acord, però escolta, amb Qatar, nananiano. Per què? Perquè ja sabem per què. Perquè Qatar injecta quantitats absolutament astronòmiques de diners doncs a empreses, bueno, vés a París i veuràs quanta gent, o quants hotels, quants camps, estadis, equips... clubs tenen diners qataris en els seus fons. Accionariats d'empreses, en fi.
Bé, ells, pel que he llegit aquests dies, no? És una... Qatar és la meitat d'extensió que Catalunya. Imagina't que petit és, com a país.
Com Lleida.
Sí, i té a sota una bossa de gas que és la tercera més gran del món, no? I d'aquí és on surten els calés. I el que han intentat, evidentment, és... obrir-se a Occident, blanquejant la seva imatge, doncs això, no? Amb l'esport... entrant amb empreses importants i potents, i sembla que ho estan aconseguint.
Bueno, a través de l'esport, molt.
Com a mínim, els seus diners estan entrant.
Grans aconteixements abans que el Mundial, Mundials d'Atletisme...
Bueno, motos, natació es farà ara, vull dir que... Sí. És la doble moral, no? Aquesta, de dir... Bé, és un país que no respecta els drets humans, però que té molts calés i que ho compra tot. I el caler ara mateix ho pot tot, en aquest món de merda en el que vivim. Absolutament.
En fi, també el comitè executiu que va decidir que aquesta era la millor sortida, per davant d'altres opcions que eren clarament millors. Però també un últim, això no té nom, al món anglosaxó, perquè ara passen per ser els herois d'aquesta denúncia, no? Perquè a través dels mitjans de comunicació, però sobretot de la fiscalia, que ara no recordo el nom de la fiscal que va moure tot això i que va acabar engarjolant a la majoria de membres del comitè executiu de la FIFA, que van acabar votant a favor de Rússia primer i de Qatar després. Doncs clar, el món anglosaxó aquest, per què aquesta reacció i aquesta tan brutal en contra de Qatar? Doncs perquè ells optaven aquests mundials. Anglaterra el 2018 i els Estats Units el 2022, que per cert hi ha imatges de la humiliació aquella d'estar allà assegut al Bill Clinton i una expedició absolutament poderosíssima, i com veien que uns quants qataris s'aixecaven per celebrar la victòria del 2022. Aquesta reacció furibunda no ha existit, doncs, per als Jocs Olímpics de Xina. Perquè també...
El 2008, no, Pequín?
Que sí. Si passes una mica a la prova del cotó de les llibertats, fins i tot, ja no diré Xina, però és que als Estats Units també, segons com...
No hi ha pam de net, no hi ha pam de net.
En fi...
Bé.
Ja m'he quedat a gust.
Te'n vas cap allà, per això.
Sí, suposo que em detindran després d'això i ja està.
No, home, no, esperem que no. Joanjo, gaudeix del Mundial.
Sí, home, això... I, a partir d'ara ja...
A gaudir del Mundial.
Som-hi.
I denuncia totes les injustícies que vegis en aquell país.
Aquest mes no passarà res.
No passarà res, no? Estàs molt tranquil, sí. De fet, hi ha un espai habilitat per si algú ha begut, no? Perquè no estigui al carrer.
Un pàrquing per tafats.
Que sí, no? Pot ser que sí, que he llegit això. Sí. És increïble. Demà en seguirem parlant, d'aquesta doble moral i d'aquesta part més social i antidemocràtica del país organitzador del Mundial. Banda sonora? Què li posem
sí,
avui?
Sí, mira, és... Et donen una sèrie d'instruccions per anar allà, més enllà de les...
Sí, vaig llegir ahir el Juan Bautista de Vanguardia.
De
sí.
Les actituds més o menys ètiques que pots tenir al carrer i tot això. A part d'això, hi ha altres molt més prosaiques, com per exemple que et recomanen que portar una gorra i crema de sol perquè
no et cremis.
Pots fotre una lipotímia en qualsevol moment. Doncs he pensat, hosti, estàs aquí... Bueno, amb un descans de les meves vacances que vaig anar a Suècia, però si comences, si te'n vas enrere, des del maig, que estem passant una calor.
Sí, no
que,
arriba
que està durant fins al novembre.
No arriba el fred, no?
Pues, avui sentia el parte de meteorològic i diu, a partir d'aquest cap de setmana comença a fer...
No, però només baixa divendres i dissabte.
Va.
I diumenge tornarà a pujar.
Me'n vaig, llavors el meu estiu serà infinit. Va. Eh? No acabarà mai.
Va.
Llavors he posat una cançó que... és de Joe Crepúsculo.
Ah, molt bé. Tant
que està, és guai. I la cançó es diu La canción de tu vida, però bueno, parla d'una cançó de l'estiu, llavors he pensat... doncs ja...
La calor de Qatar, l'estiu perpetu...
Fins que jo tornaré al gener i ja farà calor una altra vegada.
Va, doncs vinga, aquesta és la cançó d'avui del Joanjo.
Sí, i recomano molt una versió d'aquesta cançó que va fer Russian Red.
Sí.
Que només la pots trobar a YouTube, com serà que no està a Spotify ni res d'això, que és una passada.
Una delícia. Et recorda el grup de l'Evole o no?
No gaire. Va, això és una mica tecno.
Van actuar ja amb el Basté, també,
sí,
que va complir la promesa.
Vaig veure com va perpetrar el Basté la versió, però haig de dir que va ser molt, molt divertit, que el Jordi estava absolutament platòric i eufòric,
que tota la gent que va manar ens ho van passar pipa i que a més van haver les actuacions estel·lars de, no sé, de gent com Kiko Veneno, d'Albert Pla, sí. O sigui, que va ser superdivertit.
Ja no és música, és un espectacle, no?
Sí, va ser com una festa, una festa de, bueno, de molts amics, també, de... I va ser molt, molt xulo. Són aquestes les coses que...
Que donen sentit a la vida.
Correcte.
Sí, sí.
Aquesta vida que lluny, que és una merda, no? Hem dit,
pues hi ha això. Petites coses que donen sentit
exacte,
a la vida.
La llum.
Bon viatge a Qatar, val? Anem parlant, algun dia trucarem.
Sí, home.
Com a enviat especial de La Vanguardia, sí, 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 trucarem. Sí, sí. I aquí la Xonatona, no et preocupis, que el Toni i l'Aldeco...
Sí, home, jo ja els donaré instruccions.
Molt bé. Una abraçada.
Adeix.
Et llegim a La Vanguardia. Adéu, maco. Adéu, adéu. La canción de tu vida, de Joe Crepúsculo. Aquesta és la versió amb la que tanquem avui l'Això no té nom, del Joan Josep Pallàs, que se'n va cap a Qatar a gaudir d'aquest mundial esportivament parlant. 3:15, abans del final feliç, amb el David Llorenç. Hola, Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Aleix Pariser.
Avui volem fer un cop d'ull a la situació del Girona, que ha començat vacances precisament avui, aquest dilluns. A més, ho ha fet amb una bona classificació a la Lliga i classificar per la segona ronda de Copa.
Sí, diguéssim que també ha estat un final feliç pel Girona abans d'agafar aquestes vacances. 5 punts de coll sobre el descens. Fa 3-4 jornades l'equip era qui marcava el descens. N'ha sortit perquè ha sumat 7 dels últims 9 punts i amb actuacions convincents, com la del Bernabéu o la que va protagonitzar a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao. I ahir, tot i que sense bon joc i a la pròrroga, es va classificar per la segona ronda de la Copa. Probablement la jugarà contra un rival de la segona federació en una competició que es reprendrà entre el 20 i el 22 d'aquest mes, dimecres. En tindrem el sorteig.
De desembre, del vinent.
Exacte, sí, del vinent, sí.
Quan acabi el Mundial, aquesta segona ronda de Copa, sí.
Correcte, sí, senyor. Per tant, bon regust de boca per marxar de vacances. L'equip, com dius, ha marxat 15 dies fora, tornarà a la feina el dia 29, a més, sense cap mundialista, o sigui que quan tornin a la feina no hi haurà èxode i seran tots. Del 4 al 10 de desembre hi ha una estada de preparació prevista a Estepona, a Màlaga, després aquesta segona ronda de Copa de la qual parlàvem, i abans de tancar el 2022, partit de Lliga a casa contra el Rayo Vallecano.
A veure si és el 30 de desembre o el 31, l'últim dia de l'any, aquest Girona-Rayo Vallecano, que és quan es reprendrà la competició.
S'agrairia el 30.
S'agrairia,
senyor Tebas.
És a casa.
Sí, home, sí, és a casa, perquè tu vens a fotre un partit de casa a les 6 de la tarda, el dia de cap d'any. Fa una il·lusió terrible.
Terrible, també pels aficionats, no?
Home, clar.
Sí, sí. Bé, doncs, del paper del Girona fins ara i de les expectatives que hi ha de cara a la represa de la competició a finals d'any, el Miquel Agut ha pogut parlar amb l'exentrenador gironí Javi Salamero.
La porteria.
Era d'obligat compliment la continuïtat com a titular de Juan Carlos a la porteria. Primer que Juan Carlos ha estat un dels artífecs de l'ascens de categoria i perquè Gazzaniga es va incorporar pràcticament a les acaballes de la finestra d'estiu. Juan Carlos ha tingut cert protagonisme. Ser porter al Girona suposa participar del joc col·lectiu en l'atac organitzat. Crec que això li ha portat més d'un mal de cap a la defensa i al porter del Girona i, per tant, doncs el canvi a la porteria està més que justificat.
La defensa.
S'ha jugat amb Jan Couto i amb Arnau al lateral. S'ha canviat de noms en els centrals, amb Bernardo, amb Santi Bueno, amb David López. I sembla que fins ara, últimament, en els últims partits que han coincidit amb les victòries i amb la solidesa defensiva, no s'ha tocat la tecla de la línia de 4 i dels dos centrals, que eren David López i Santi Bueno. També s'han fet canvis a nivell tàctic, fent una defensa de 3 amb dos laterals o també amb defensa de 4. Crec que ara que realment el Girona doncs, ha aconseguit identificar-se amb una línia defensiva de tipus, s'està mostrant molt més sòlid, molt més contundent a nivell defensiu i, com a conseqüència, doncs, la millora de resultats.
Al mig del camp.
Té un nom propi que és Oriol Romeu. És actualment el termòmetre de l'equip, un jugador que dona l'equilibri tant a nivell ofensiu com a nivell defensiu. I després doncs, està alternant la possibilitat de jugar amb un doble pivot més una mitja punta, amb una certa doncs, facilitat i llibertat de moviments, o jugant amb Oriol Romeu i dos interiors, que crec que és una mica l'aposta de Mitchell per sobre de totes les demés. Assistís per banda, crec que és un equip que té aquesta dosis de qualitat, de joventut i de saber estar, d'ofici, de jerarquia, doncs, com per competir a primera divisió.
La davantera.
Està clar que Mitchell té un pacte amb el Christian Stuani, que han pactat que es dosifiquin els esforços, que sigui un jugador que pugui entrar de revulsiu, que pugui aportar no només dintre del camp, sinó també fora del camp. I després, doncs, evidentment, que Tati Castellanos doncs, està marcant gols importants, que està sent molt protagonista per el desgast físic que fa i tècnic, i per una altra banda, doncs, jugadors que venen des de la segona línia, com Rodrigo Riquelme, o jugadors que tenen un cert talent i joventut, com ara és el cas des de segona línia d'Ivan Martín.
L'aturada pel Mundial beneficia o perjudica el Girona?
Considero que el Girona té el gran avantatge de que no té mundialistes al seu planter, que per una altra banda pot recuperar una sèrie de jugadors lesionats que no estaven tenint una participació activa. Aquesta aturada té més, una lectura més positiva que no pas negativa a tots els nivells. Primer, la recuperació de jugadors importants que poden aportar moltíssim, i segon, doncs el fet de no tenir mundialistes crec que afavoreix que es pugui tractar tot amb una mica més de mimo i de programació per al rendiment.
Doncs molt bona anàlisi la que fa Javi Salamero a RAC1, el Tu Diràs, d'aquesta primera etapa del Girona, d'aquesta temporada, i també pensant de cara a la represa. 10 minuts i la una. Abans del final feliç, un parell de coses. La primera, queden 10 dies pel Barça-Bayern de Munic femení de Champions al Camp Nou. El dia 24 de novembre, al Camp Nou, es juga un Barça-Bayern a 6:45 de la tarda. Doncs bé, s'han retirat ja 40.000 entrades per aquest partit de la Champions femenina. I aquest any tothom passa per caixa, ja no són gratuïtes. Els preus estan entre els 11 euros i els 26 euros, amb un 50% de descompte per tots els socis del Barça. Però, a falta de 10 dies, ja s'han retirat 40.000 entrades. És a dir, que el Camp Nou tornarà a presentar una grandíssima entrada per un partit de Champions femenina, com ja ha passat les últimes vegades que el Barça femení ha jugat al Camp Nou. I una miqueta de bàsquet, abans del final feliç. Hem parlat del Mundial de Futbol, doncs hem de parlar un moment de bàsquet, del Mundial de Bàsquet, que es fa el 2023, perquè aquesta tarda, Gerard Ballera, la selecció espanyola s'ha classificat matemàticament per aquest Mundial que es fa a les Filipines, al Japó i a Indonèsia.
Sí, a tres països diferents. S'ha classificat i ho ha fet per passives, és a dir, sense haver de guanyar el seu partit contra els Països Baixos, ho ha fet, però ja aquesta tarda, abans de saltar la pista, i gràcies a les derrotes d'Islàndia i Geòrgia, que juguen al mateix grup que Espanya, doncs a Espanya s'ha assegurat aquest bitllet pel Mundial. Hi van els tres primers, hi van les tres primeres seleccions. No és que sigui complicat accedir al Mundial. Encara falten dues jornades perquè s'acabi aquesta fase de grups, però Espanya podrà defensar el títol. És la vigent campiona, recordo, ve de guanyar alhora el Mundial de la Xina del 2019, el segon, després de l'aconseguit al Japó del 2006. Compte perquè Xina, Japó, ara un altre cop al continent asiàtic, allà és on guanya els mundials la selecció espanyola. Serà la 13a participació d'Espanya en una cita mundialista i l'11a consecutiva. Això a la tarda, però al vespre hi ha hagut partit. Espanya ha guanyat còmodament contra els Països Baixos a Huelva. És la selecció més dèbil del grup, ho ha fet per 12 punts de diferència, 84-72. I a més han debutat dos catalans. Eric Vila, del bàsquet Girona, i Pep Busquets, del Joventut. Han debutat amb l'absoluta. De la jornada d'avui a Europa, només un fet destacat, i és la victòria de Sèrbia, de només un punt contra Turquia. Això fa que Turquia estigui fora matemàticament ja del Mundial. I el seleccionador turc, Ergin Ataman, se les ha tingut amb Svetislav Pesic, el seleccionador de Sèrbia. Circulen imatges per les xarxes de tots dos dient-se el nom del porc. No han arribat a les mans ni res de l'estil, però...
Ha estat tens,
sí,
aquest Sèrbia-Turquia.
Sí, hi ha hagut una pica baralla verbal. I a banda d'Espanya, avui també s'han classificat Eslovènia, Itàlia, Lituània, França i Grècia.
Va prenent forma aquest Mundial de Bàsquet 2023. Es fa l'estiu del 2023 entre les Filipines, el Japó i Indonèsia. Alguna cosa més del món del bàsquet?
Sí, un parell. La primera és el retorn de Dusko Ivanović a les banquetes. És el nou entrenador de l'Estrella Roja de Belgrat, un equip d'Eurolliga. I la segona és una previsió per aquest dimarts. Eurolliga femenina, quarta jornada de la fase de grups. Unigirona-Sopron a Fontejau. Això és segon contra primer. Les hongareses són l'únic equip encara del grup de l'Uni que no han perdut a la fase de grups. El Bernat Canut, l'entrenador, que tindrà la baixa de Vintadrame per aquest partit, que començarà a partir de les 9 de la nit.
I serà el Mundet demà a Fontejau, veient aquest Unigirona-Sopron d'Hongria. El Sopron és el vigent campió de l'Eurolliga femenina. Per tant, un partit d'alt nivell demà a Fontejau. Gràcies, Ballera.
Molt bé, bona nit.
Ho remato amb tennis, Copa Masters de Turí. Avui s'ha estrenat el grup vermell. Aquesta nit, Djokovic ha guanyat el grec Tsitsipas i, per tant, suma la primera victòria d'aquest grup. I al migdia, Rublev ha guanyat Medvedev en el duel rus. I al final del partit hi ha una anècdota. Rublev, allò que els tenistes signen a la càmera, al final del partit, els guanyadors fan una signatura a la càmera i aquesta càmera s'enfoca al cel del pavelló o al cel de la pista i es veu el que hi ha escrit. Doncs bé, Rublev ha escrit "Peace, peace, peace, all we need". Pau, pau i més pau és tot el que necessitem. Rublev és un dels pocs tenistes russos que s'ha pronunciat en aquesta guerra entre Rússia i Ucraïna en contra del seu país, de Rússia, i demanant la pau pels ucraïnesos. Recordo que aquest dimarts, 2 del migdia, Rafa Nadal contra el canadenc Félix Auger-Aliassime, que l'entrena el tiet de Rafa Nadal, Toni Nadal. Per tant, un duel especial per Rafa Nadal i també per Toni Nadal. Si Nadal no guanya, pràcticament està eliminat d'aquesta Copa Masters. I aquest dimarts a les 9 de la nit, Casper Ruud, el noruec, contra el nord-americà Taylor Fritz.
Final feliç.
Hola, David Llorenç.
Què tal?
Què tal? Bona nit. Vinga, va, posem el punt i final al Tu diràs d'avui amb un altre final feliç, espero.
Sí, aquesta vegada sí.
Per cert, va guanyar el de l'aposta.
Sí, 75 quilos.
75 milions d'euros.
Sí, sí.
I va tornar els diners dels mobles.
Home, què menys? Vull dir, si no, no li torna a comprar ningú mai més. Sí.
Boníssim.
Doncs mira, us faig enterats a tots de que fa res va haver-hi eleccions al Brasil, eleccions a la presidència brasilera.
Igualadíssimes.
Igualadíssimes, entre l'ultraliberal, és a dir, Facha, Jair Bolsonaro i Lula da Silva, que es va resoldre, com dius tu, per un marge escàs i que va guanyar Lula da Silva. També us faig enterats de que va haver-hi una sèrie de gent que, al més pur estil Donald Trump, es va negar a acceptar els resultats de les urnes. Entre ells, els camioners, que van bloquejar moltíssimes rutes importants, moltíssimes carreteres de tot el país. Val? No sé exactament per què els camioners són tan bolsonaristes, però el cas és que ho són, i com a mesura de protesta van decidir bloquejar moltes carreteres. Doncs bé, com es van desbloquejar aquestes carreteres? Doncs una sèrie d'aficionats al futbol, és a dir, de fans d'equips de futbol liderats pel Corinthians, van anar carretera per carretera i els van fer fora a bufetades, directament.
Què dius?
Sí, literal. Mira, això va passar. Van ser neutralitzats per una barra, una penya del Corinthians, que es diu Gavió és de Fiel, que és la que té més tradició d'aquest equip, i que es va posar en contacte amb altres aficions de... Hi havia el Palmeiras, el Cruzeiro, el Curitiba, l'Atlético Mineiro, i van anar per les carreteres i van alliberar carreteres dels estats de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina. És a dir, van fer molta feina en aquest sentit.
Perquè donaven suport a Lula da Silva, entenc, no?
Aquí la història és, aviam, per què el Corinthians, en aquest cas, que és el que liderava tota aquesta moguda, ja no és que estigui tant a favor de Lula da Silva com en contra de l'absolutisme que encarna d'alguna manera la figura de Jair Bolsonaro. I per saber-ho, has d'escarbar la història i et trobes que el Corinthians ve a ser una mena de Sant Pauli de Sud-amèrica. Val? I té una història molt curiosa. El Corinthians va ser fundat el 1910 i en aquella època al Brasil els pocs equips de futbol que hi havia eren tots formats per la high society del país. És a dir, als rics ociosos els agradava formar equips de futbol per passar l'estona. Val? La gent que no tenia possibles no formava un equip de futbol, és a dir, jugaven a una versió miserable del futbol, que no estava regulada, que jugava en camps en molt mal estat, que no tenien l'equipació adequada i que no estaven dins d'una lliga regulada. Val? Però el Corinthians el van fundar 5 treballadors ferroviaris de São Paulo, que van veure la gira d'un equip de Londres que es deia Corinthians Football Club, els hi va agradar molt i van dir, hòstia, per què no fundem un equip? I va ser el primer equip proletari, d'arrel proletària, d'arrel treballadora, que es va formar al Brasil, en contrapartida de les èlits benestants, que eren les que fins llavors formaven la Lliga Brasilera. Bueno, ells van anar creixent i, fidels a aquestes arrels, aviam, el pas del temps ho canvia tot, i s'han prostituït, però no gaire, en general, eh? Vull dir, per lo que s'han prostituït molts altres clubs, doncs el Corinthians encara. Especialment significatiu va ser el posicionament dels jugadors del Corinthians i també del club com a entitat a la dictadura militar dels 70 del Brasil i sobretot en el procés de transició que va haver-hi després, perquè tots recordeu la figura de Sócrates, que va ser un jugador legendari dels anys 70 i 80, premiat a la última gala de la Pilota d'Or per la seva contribució, ja és mort, a títol pòstum, per la seva contribució fora de la gespa en quant a la lluita per la democràcia. Sócrates no era l'únic, hi havia altres jugadors com Vladimir o Casagrande, que el que feien era enarbolar la bandera de la democràcia i sortien dictadura militar amb samarretes que posava democràcia, amb inscripcions que et podia jugar la vida, no només la carrera, sinó la vida.
En aquella època.
Clar, era complicat. Sócrates era un tio molt, molt polièdric. Li deien doctor Sócrates perquè era doctor en medicina. O sigui, és un tio que es va treure la llicenciatura mentre jugava a futbol, cosa que avui és impensable.
N'hi ha pocs d'aquests, sí.
Poquíssims. Sí, sí. I de primer nivell, no. I aquest senyor era de primeríssim nivell, eh? Vull dir, estem parlant d'un tio que era el que portava el timó de la seva selecció i que era un autèntic crac.
Avui n'hem parlat de la Brasil de Sócrates, també, no?
Mira, el Brasil del 82, que era un espectacle.
Avui a la tertúlia ha sortit d'aquest.
És un dels millors equips que he vist jugar mai.
Sí, sí, sí. Al mig del camp, no?, d'aquella Brasil. Era no,
Falcao, Sócrates, Zico, era una meravella. Toninho Cerezo,
era una passada.
Era una passada. I Sócrates era un tio bevedor, fumador, que el tio sempre estava amb tertúlies polítiques, que tancava el vestidor i els hi menjava la olla en els seus companys, dient, no, això, aquest club és proletari, té unes arrels, hem de sortir allà, democràcia, no sé què. De fet, després de la dictadura militar, va haver-hi una convocatòria d'eleccions i es deia que si hi havia poca participació, podia haver-hi un altre cop d'estat. I van sortir el dia del partit els jugadors del Corinthians, amb Sócrates al davant, amb una inscripció que posava vot el dia 15, perquè era el dia 15 les eleccions. Vull dir, que veus que aquí hi ha una tradició.
Però que es mullen, socialment, també.
Es mullen moltíssim, com aquí hem vist poques vegades. I, de fet, la barra aquesta, els gavioes de Fidel, que és la barra, la penya més important del Corinthians i segurament de Sud-amèrica, és fundada el 1969, en aquella època tan tèrbola, i sempre han arbolat els valors de la democràcia, de que la gent voti, de no a la dictadura, no a la dreta, d'alguna manera, i té una... Aviam, té 100.000 afiliats, que déu-n'hi-do, i té una xarxa de contactes amb altres aficions que tenen les mateixes fílies polítiques que ells, i han construït una mena de xarxa d'activistes.
Agermanades, no?, entre
sí,
elles.
Sí, 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 i els tios ara estan lluitant per recuperar l'accent polític i compromès que tenia el seu equip i que ara com a club ha perdut una mica perquè com gairebé tots els clubs del món estan en mans de grans grups empresarials i el que compta és la compta de beneficis i no el compromís i el que puguis pensar i la tradició i la història que arrossegues. Vull dir que, escolta'm, es pot ser aficionat al futbol, ser activista i, escolta, i es va tossar a qui la lia.
L'última que han fet és aquesta, no?
La de
desfer tot l'embús que hi havia a les carreteres.
Correcte. Si voleu veure imatges de les bufetades, n'hi ha a les xarxes. Vull dir, si esteu entretinguts i veieu, us agrada veure gent que es pega i tal, endavant.
Gavió és do Fidel, no?
Gavió és do Fidel.
Do Fidel.
Sí.
És la
penya.
L'animació...
La barra allà és la penya, sí.
Del Esport Club Corinthians Paulista, conegut
com... Sí, és de São Paulo, Corinthians... no? Crec que no ho he dit, és de São Paulo.
Sí, l'equip de São Paulo, que podríem dir que el Brasil és més que un club, no?
En aquest cas, sí. I ho demostren, clarament. No és una frase buida, com moltes altres vegades passa.
Ara que parles d'això de mullar-se políticament i socialment, del Mundial de Qatar, què?
Què?
Que no el seguiràs, no?
No, el seguiré perquè m'agrada l'esport, però vull dir que és una vergonya que ho facin a Qatar, absolutament, absolutament. Vull dir, perquè al final tots són diners. Tots uniris, però veure-ho, veuré, aviam, ho veuré per la meva feina, perquè tampoc em queda altra, però, cony, un Mundial és un cop cada 4 anys, i vulguis que no, encara que tu t'hi posis d'esquenes una miqueta o de perfil, tot gira al teu voltant i t'hi acabes implicant d'alguna manera. Evidentment, a mi molts partits de la primera fase, o sigui, em posen zero calent així d'entrada sobre el paper, però, cony, quan arriben les eliminatòries...
Hi ha emoció, hi ha emoció.
Sí. Ara, t'he de dir, que ho facin amb un règim totalitari com a Qatar on no respecten els drets humans i tal, evidentment és una vergonya.
T'ho dic perquè a tu i a mi ens agrada molt la natació i el següent que han comprat són els Mundials de Natació.
Bueno, però és que s'ho estan quedant tot,
A Qatar,
Sí, però és que s'ho estan quedant tot.
Sí.
Vull dir, ara mateix, en un context de crisi mundial, els que tenen calés són ells. Vull dir, i qui es pot permetre fer events lúdico-festius com aquests són ells.
Perquè els hi sobren els diners.
Correcte, de fet no saben què fer amb els diners.
És així. David, gràcies, com sempre.
Que vagi bé.
Vinga, una abraçada. Abans d'anar cal, tu diràs, entrarem un moment a Esportium.es. Ja sabeu que és la casa d'apostes més gran del país, que podràs pagar amb Bizum i que les teves apostes guanyadores les pots cobrar en efectiu en qualsevol dels més de 3.000 locals que tenen. Esportium.es. Ara, per exemple, comença una jornada de l'NBA i es pot apostar a Esportium.es. Comença ara un Detroit Pistons-Toronto Raptors. La victòria de Detroit, 2,55 per euro apostat. La victòria dels Toronto Raptors, a 1,53 €. I un altre dels grans partits que tindrem en aquesta jornada d'avui és els Golden State Warriors contra el San Antonio Spurs. La victòria dels Warriors es paga a 1,30 € per euro apostat. Són molt favorits. La victòria dels Spurs, a 3,60 € per euro apostat. Esportium.es.
És el moment de fer la teva aposta a Esportium.es, la casa d'apostes més gran del país. Tria el partit i diverteix-te des d'on vulguis. A més, a Esportium podràs cobrar els teus guanys a qualsevol dels 3.000 locals disponibles. Entra ja a la casa d'apostes número 1 de Catalunya. Esportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18 anys.
I les portades amb l'Oriol Jové.
Mundo Deportivo obre el diari de demà amb declaracions de Messi a l'entrevista a Universo Valdano. Diu: Messi, lluitarem pel Mundial. Evidentment, el Mundial és clar protagonisme a la premsa de demà. L'Esport titula per totes. 7 blaugranes lideren la selecció espanyola cap al Mundial, amb foto de tots 7. L'Esportiu en fa la lectura en clau catalana, diu els nostres, amb fotografies de tots els catalans que hi haurà al Mundial. Diu els seleccionadors Robert Martínez de Bèlgica i Félix Sánchez, al cos tècnic de Qatar, amb dos catalans més, a més de David Raya, Dani Olmo, Eric García, Jordi Alba i Sergio Busquets pel que fa als futbolistes. I a la premsa de Madrid, tant Marca com As obren demà amb una entrevista al jugador del Real Madrid, Rodrigo Goes.
Brasiler, que també serà al Mundial. Molt bé, Oriol, gràcies.
Bona nit.
Gràcies al Joan Ferrús, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1 un dia més. Demà tornem, això no s'atura, amb molta més ràdio esportiva.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 7 minuts de la una. Jaume Sens defensa que aquesta és l'única oportunitat per derogar el delicte de sedició. El PSOE i Podem confien poder acabar amb tot el debat sobre la reforma del Codi Penal d'aquí a 6 setmanes i que la derogació del delicte pugui estar vigent ja a finals d'any. El president d'Unides Podem al Congrés, Jaume Sens, ha afegit aquesta nit en una entrevista al 324 que ara és el moment per fer-ho.
Si ens entenem ràpid, pot estar feta abans de final d'any. Ens en podem anar les vacances de Nadal sense el delicte de sedició i en la reforma feta. I ara era un moment que o s'abordava ara o no s'abordava mai, perquè després tindrem eleccions aviat també i queda poc temps de legislatura.
Ara bé, tot i que la reforma s'ha començat a tramitar pel procés d'urgència, ja ha topat amb un primer impediment, i és que de moment no està clar si es podrà debatre la setmana que ve o la següent. Per fer-ho, caldria forçar una junta de portaveus en divendres, un tràmit molt poc habitual, al qual s'oposen PP i Vox. Això faria que no quedi clar si podrà aprovar-se la derogació del delicte abans de Nadal. Això al Congrés. Al Parlament aquest dimarts la mesa debatrà si sanciona el diputat Francesc de Dalmases per les amenaces a un periodista del Fax de TV3. La mesa ha de decidir la sanció sessió que tindrà el diputat de Junts, després que divendres la cambra deixés clar que Dalmases va vulnerar el codi de conducta dels diputats intimidant i escridassant la sotsdirectora del programa. Per haver vulnerat el codi de conducta de la cambra li podria caure una multa d'entre 600 i 12.000 euros. Més coses, els advocats especialitzats en criptomonedes alerten que les denúncies per estafa s'han disparat aquest 2022, sobretot a partir del mes de març. Advocats especialistes en criptomonedes avisen que el responsable, és a dir, per exemple, el responsable ara sí de Dret Financer i Noves Tecnologies, Fernando Navas, ha advertit aquesta nit al 9C de RAC1 que molta gent va entrar en el món de les criptomonedes per fer diner fàcil, però sense massa coneixements.
I jo crec que aquí el que ha passat molt és que quan les persones veien que les criptomonedes pujaven molt i hi havia una manera ràpida per fer diners, doncs fins i tot les persones que no estaven dins del món o que desconeixien completament el que era, fins i tot fora del terme financer, s'han ficat a invertir perquè els oferien aquestes màfies que estan especialitzades quasi en psicologia.
Això després que els Mossos, la Guàrdia Civil i policies de 7 països més hagin desmantellat aquest dilluns una estafa multitudinària i multimilionària. Es tracta de l'organització més gran detectada fins ara a Europa d'estafes amb criptomonedes. Els investigadors calculen que només a l'estat espanyol hi ha 17.000 víctimes i que la trama guanya 400 euros cada minut. A més, la primera víctima va ser una dona de Puigcerdà. Més d'un 4% de les morts que hi va haver l'any passat a Catalunya estan relacionades amb el consum d'alcohol, més de 2.700. Són dades del Departament de Salut, que acaba de llançar una campanya per sensibilitzar sobre els perjudicis que pot comportar la beguda en la salut emocional de les persones. L'alcohol és la substància psicoactiva més consumida al país, amb 11 litres d'alcohol per cada habitant major de 15 anys. Els homes són qui més en beuen, una mitjana de 16 litres, mentre que les dones es queden amb 6, valors que estan molt per sobre de la mitjana europea. I un últim apunt, perquè l'Oreneta i Cantando Baja la Lluvia han triomfat aquest dilluns a la nit els Premis Butaca. Les dues obres s'han endut la majoria de premis, entre els quals destaquen els de millor muntatge i millor musical, respectivament. A més, l'Oreneta també s'han portat els guardons de millor direcció per Josep Maria Mestres, millor actor per Dafnis Balduz, millor actriu per Emma Vilarassau i millor text per Guillem Clua. En total, 5 butaques, mentre que Cantando Bajo la Lluvia n'ha guanyat 8, incloent millor actriu per Mireia Portes, millor actor per Ivan Labanda i els premis tècnics d'escenografia, vestuari, llums o espai sonor. Ho celebrava el seu productor, Jordi Selles.
Quan veus, no, una nit com aquesta i veus que les diverses categories, tant tècniques com artístiques, han estat premiades, llegis que tot l'esforç, tot el patiment, totes les nits sense dormir per tirar endavant un projecte d'aquest tipus, ja ho sabeu. Moltes gràcies a tots. Gràcies al públic. Gràcies al públic que ens ha votat.
A més, el Butaca Honorífic analitzaran ha sigut per l'actor Jordi Benacolotxa en reconeixement de la seva trajectòria. Els premis s'han entregat des de Premià de Mar. I ara els esports amb Joan Camí.
Luis Enrique es fa streamer i anuncia que compartirà contingut a Twitch durant el transcurs del Mundial. A través de Twitter, el seleccionador espanyol ha explicat que vol crear un vincle més directe amb els aficionats sense haver de passar per cap filtre, és a dir, la premsa. També ha anunciat que, si tot va bé, el primer dia de visió a Twitch serà divendres que ve, justament el dia que Espanya aterra a Doha. Leo Messi es penedeix de no haver gaudit prou del futbol que practicaven amb Guardiola al Barça. En una entrevista al programa Universo Valdano de Movistar, l'argentí assegura que el dia a dia el va privar de ser més conscient del que estaven fent. També mostra el seu penediment per l'enfrontament que va tenir amb Luis Enrique després del partit de Noeta, el gener del 2015, i es mostra orgullós d'haver canviat el parer de la premsa argentina i haver aconseguit que no només es mirin els resultats. Segons la COPE, Chen Yanxeng és a prop de vendre l'Espanyol. Interessat en la compra seria un grup inversor nord-americà. Les converses entre totes dues parts avançarien per bon camí, segons la font citada. De fet, ja fa més de 3 mesos que negocien i l'acord seria imminent. I per acabar, un apunt de bàsquet, la selecció espanyola s'ha classificat matemàticament per disputar el Mundial de l'any que ve a les Filipines, al Japó i Indonèsia. Serà la 13a participació espanyola en una cita mundialista i l'11a consecutiva.
I pel que fa al temps, dimarts amb plugims intermitents a Ponent i núvols abundants, en general prims al matí, però més espessos durant la segona meitat del dia. Menys fred de bon matí al Prepirineu i en molts sectors de les comarques de Girona i algun grau més al migdia al Pla de Lleida també al sud del país. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Hi
moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15, al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Santa Coloma de Cervelló! Sí! L'Esquerra de l'Eixample! Sí! Sant Antoni! Sí! Sant Boi! Sí! Nou Barri! Sí! Viladecans! Sí! Montgat! Sí! Girona! Sí! Sant Quirze del Vallès! Sí! Sant Vicenç dels Horts! Sí! Badalona! Sí! Cerdanyola! Sí! Corbera de Llobregat! Sí! L'Hospitalet! Sí! I Sant Feliu de Codina!
Competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Avui és un nou dilluns de vagues.
No, avui?
Sí, avui.
Oh, no, per favor.
Angelines, deixi'm acabar.
Ai. No m'ho digueu, vaga no, eh?
No, vaga no.
Vaga no, per favor, eh?
No, però què diu ara vostè? Vaga no.
No em digueu que hi ha vaga TV3, eh?
No, TV3 no hi ha vaga. Perquè li interessa ara. Hi ha vaga de transportistes, hi ha vaga de Welling...
Bueno, això són coses de senyors que condueixen. No, això
però
no
què
va...
Però què té a veure amb senyors que...
No, és que per un moment m'he pensat que la vaga era de la TV3.
Sí.
I que avui no hi hauria estrena de la nova temporada de... Nenes. Sí. Home, ho sap tothom, ho tenim marcat al calendari.
Per això no ho hem parlat.
Tota bona catalana cookie té marcat al calendari. Crims, avui comença la...
O no, necessàriament, t'ha d'agradar això de...
Esteu preparades o no?
La trucarà,
eh? Sí, per favor, no feu plans, eh?
La senyora que està més o menys preparada.
No feu plans, eh?
Sisplau.
Jo és que sento aquesta sintonia i no sé si us passa a vosaltres.